Bunkern.
El dia Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, començarem parlant de construcció circular, que ara fèiem la broma, no significa fer edificis redons, sinó recuperar, fer de matèries primeres, dels enderrocs, de totes aquelles reformes que se puguin fer, i d'aquesta manera generar una economia menys extractiva i menys dependent de l'exterior, perquè molt de material el duim de fora, aquí, a les illes. I aquesta economia circular, aquesta construcció circular, ens permetria, per ventura, abaratir, vés a saber, qui sap. Ara parlarem amb els experts els costos de segons quines obres. També parlarem sobre el que passa en el nostre cos aquests dies de calorada, de nits tòrrides, de nits tropicals, quan no dormim bé. Ventilador sòtil, aire condicionat, finestra oberta si hi ha molta humitat no se pot. Què és pitjor, dormir malament, dormir sense aire condicionat? Parlarem amb la doctora de la Penya de la unitat de la Sonda Sant Espases perquè mos doni un parell de pautes. Des de l'Ajuntament mos contaran quin és el programa de cançons de la Mediterrània, que ja ha començat aquesta setmana, està en marxa fins diumenge. Després parlarem amb les infermeres i infermers, la seva presidenta del seu col·legi, perquè de cada vegada més mal de fer que els professionals d'infermeria quedin aquí a Mallorca. En el CESAC, el Centre Superior d'Estudis Alberto Jiménez, formen infermers i infermeres, però el problema és que quedin. Amb uns sous de cada vegada més minsos i un lloguer més, de cada vegada més cas, es val de fer que quedin infermers i infermeres aquí a Mallorca. I acabarem parlant amb els joves cooperativistes que han demanat a l'Estat més ajuda per relleu generacional en el camp. Ja demanen ajuda per relleu generacional als joves cooperativistes. Imaginat-vos com ho veuen. Vinga, idò, amb tot això començam amb Francesca Mateu a la producció i en Lluís Menéndez en el control tècnic. Això és el dia Mallorca. Quan Men at Work mos deia ara qui és que toca la porta? I posem Men at Work, perquè Men at Work és una expressió que en anglès significa atenció, obres. Aquell cartell que posa atenció, obres, en anglès se diu Men at Work, per això se varen posar aquest nom. I atenció, obres, perquè parlen de construcció. Sembla que hi ha bones notícies de cara en el futur d'aquest sector, perquè Balears s'ha afegit en el projecte de construcció circular i conservació climàtica que impulsa Europa. Això significa anar introduint la construcció circular com un dels pilars de la futura llei europea d'economia circular. L'idea és seguir un model més eficient en l'ús dels recursos, anar, òbviament, cap a la descarbonització i guanyar competitivitat i autonomia estratègica. Però què és exactament aquesta construcció circular? Li demanem a Diego Viu, que és director general d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic. Senyor Viu, benvingut, bon dia.
Bon dia, muchas gracias por la invitación.
Una vegada més li demanem la seva explicació d'entesos, perquè quan hem dit que construcció circular han fet la broma de dir això que fer edificis redons. No. lletitza definició, es considera els residus de construcció i demolició com a recursos reutilitzables, recuperar-los. És a dir, que no vagin a un abocador. És així.
Es correcto. Además, me ha gustado mucho la broma, pero realmente es lo que bien decías, ¿no? Decir que empleamos mucho tiempo, energía, recursos y materiales en una obra y al final hay una serie de cosas que nos sobran o que no vamos a utilizar o que nos tenemos que desprender de ellas y, pues, tradicionalmente lo que hemos hecho es extraer materiales de nuestras canteras o base de plásticos o minando aluminio, hierro y otro tipo de materiales y después nos desprendíamos de ellos. Entonces, lo que impulsa, ¿no?, pretende la construcción circular, que suena muy fácil, pero luego tiene muchas derivadas, es que todo eso que hoy percibíamos como un residuo puedan ser materiales que podamos reutilizar dentro de la misma obra o para otro tipo de obras. Es decir, construir mejor, con menos desperdicio y aprovechando mucho más lo que ya tenemos.
Per exemple, a mi se m'acut, jo que no sé d'això, de rocs, d'una paret, han tomat una paret, d'aquesta paret, per exemple, se pot fer grava, no?
Correcto. Yo creo que ese es un ejemplo muy, muy sencillo y muy ilustrativo. Y decir, oye, de esos escombros, de ese hormigón de demolición, ¿no?, lo que pensamos en las obras, cuando viene el mazo, cuando vienen las excavadoras y lo tiran, todo aquello puede triturarse y puede servir de árido que sirva, pues, para nuevas obras, en firmes, en rellenos, en construcción de ladrillos, pero que incluso es ir mucho más allá, ¿no? O sea, cuando hablas de construcción circular es pensar en recuperar acero, madera, vidrio, prefabricados, tejas, o ya para 10, ¿eh? Para el excelente sería que pudiéramos llegar a diseñar los edificios para que dentro de 30 o 40 años se pudieran desmontar y reutilizar en otros edificios.
Efectivament. Així que, clar, el model actual, ja no només la construcció, és que és molt extractiu, se reaprofita poc. Ja no en parlem de les terres rares i els telèfons mòbils, no és aquest camp que ens ocupa, però al cap i de fi tot està connectat, està... és un model extractiu. Som un poc com a beneïts, els humans, no? No reaprofitam, no? El futur hauria de ser circular, perquè si sempre és extractiu, acabarem els recursos. Estan parlant de ciment i de grava. Ara imagina't si parlant de terres rares. No és així, senyor Viu.
Tal cual. O sea, yo creo que lo has definido muy bien, ¿no? O sea, somos un planeta finito, tenemos un planeta... Y tiene un límite, que es verdad que tiene un límite muy alto, pero tenemos que pensar que no siempre es así. Además, nosotros como Baleares lo sufrimos al menos el doble o el triple, ¿no?, según la doble insularidad. Y es que las materias primas más básicas, como para hacer hormigón, los áridos, ¿no?, todos tenemos en mente las canteras son las que son y tienen la capacidad que tienen. Entonces, todo lo que no seamos capaces de reutilizar o todo lo que no seamos capaces de generar desde las islas, lo tenemos que importar. Y ya sabemos que eso cuesta dinero, que es un transporte, y que nos pone un poquito por detrás, ¿no?, de otro tipo de comunidades o de otro tipo de regiones que no tienen esas facilidades. Entonces, nosotros lo tenemos muy claro, Europa también lo tiene muy claro y nos hemos dado la mano y entendemos que la competitividad del futuro es hacer más con menos y con menos de aquí, además.
Jo record quan hi va haver la pujada de preus de material de construcció, hi va haver fins i tot obres que se van haver d'aturar, obres públiques que les concessionàries varen pagar la penalització en el govern i li varen dir no, me'n vaig, no puc assumir aquest cost perquè, clar, aquí, com vostè ha dit, és més car construir, perquè ho hem de dur de fora. No és el mateix. Aquí tenim aquesta insularitat que també la pagam amb el material de construcció. Això no ho hem d'oblidar. Pagam insularitat en tots els aspectes, no? O sigui, una casa també, no?
No, correcto. O sea, hay que pensar que, además, nos exponemos dos veces, ¿no? Uno a los fabricantes, que evidentemente hay fabricantes de cierto tipo de materias primas, como pueda ser el acero o otros recursos, que de vez en cuando tienen sus tensiones y si solo dependes de dos fabricantes y te dicen que suben un 15%, pues te suben un 15%. Y luego también con la reciente crisis que hemos visto de Oriente Medio, aunque hemos sacado unas ayudas y unos mecanismos para habilitar todo esto, pues la energía también influye. Cuando transportamos materiales, pues el precio de la energía, el precio de los combustibles, pues es un coste oculto que fluctúa, que no depende de lo que estemos haciendo aquí ni lo que pretendamos construir, sinó que estem sujetos també, pues, a totes les influències.
I tot això també va lligat, que sempre aquesta visió global que hem de tenir de tot a no generar tant de residus, perquè d'aquesta manera s'ha reaprofitat no generant tant de residus, és a dir, dos per un, no?
Totalmente. De hecho, teniendo los números de Baleares en la mano, generamos casi tantos residuos de construcción y demolición como de rebuig. Entonces, creo que tenemos una obligación, ¿no? De pensar en qué hacemos con todos los materiales. Evidentemente, como bien decías, no lo podemos tirar a un agujero ni los podemos acopiar, porque nosotros sí que tenemos una isla que es finita y no nos cabe
Clar.
todo.
És que de vegades parlant de reciclatge i mos pensam que només es parlam del bric o de la botella de plàstic que tiram en el contenidor groc, però és que l'economia circular me permeti que torni a emprar l'expressió global, és a dir, tot va junt, és com la salut. Si tu recicles molt en una casa que és, per exemple, energèticament no eficient, ja hi perdem per una banda. I clar, també he llegit que se vol promocionar materials de proximitat i d'origen biològic. Demà he de parlar, per exemple, de l'aprofitament de la llana com a compost, però com per adobar la terra. Fa poc vàrem veure com s'aprofitava Posidònia per mesclar amb material de construcció. Aniria cap aquí, la cosa, no? No anar tant enfora i, per ventura, ho tenim aquí. No és així.
Totalmente de acuerdo. Y, de hecho, además, tiene, como decíamos, tiene un doble coste, ¿no? Es decir, una cosa es que lo tengas de traer de fuera, que tiene un coste, incluso que si lo tienes que gestionar como residuo, también tiene un coste, ¿no? O sea,
claro,
que estamos pagando dos veces por lo mismo. Todo lo que, como bien decías, ¿no? Sea de proximidad o sea de origen biológico, pues reduce todos estos costes y al final pues nos ayuda a todos, ¿no? Al que construye, al que compra, y no pagamos más de lo que podríamos pagar si pensáramos de otra manera.
Aquesta idea que estan parlant, aquesta adhesió de Balears en el projecte de construcció circular i conservació climàtica, és només una de les idees que en aquest programa anem exposant, perquè la nostra illa és molt petita, tenim uns recursos encara més limitats. Si el món és finit, nosaltres encara som més finits, perquè som més petits. Vivim enmig de la mà, recordeu que tot ho hem de dur de fora, i que aquest exemple de construcció circular mos pot obrir el cap a l'hora de pensar, ostres, és que se pot reutilitzar molta cosa. De fet, demà també parlarem de la prohibició de la destrucció de roba a través de les grans empreses. Tot va de cap aquí, perquè si no, es farem ratxa dins aigua. Diego Viu, director general d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic. Com sempre, moltíssimes gràcies per atendre'm-nos i expliquem-nos què és la construcció circular, que és cap aquí, cap on hem d'anar. Senyor Viu, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a tots. Bon dia.
Nosaltres ara, d'aquí un instant, parlarem d'una cosa que segur que vosaltres vos està passant aquests dies. Dormir malament. Quina calorada. Què hem de fer? Hem de posar l'aire condicionat? No, que diuen que és dolent. I un ventilador? Mos ha de pegar. Que és pitjor, passar mala nit, no dormir, dormir ben l'aire condicionat, no ho amagueu i ara ho sabreu.
El dia Mallorca i Vetres Ràdio. Vetres Ràdio és participació.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
Tèntol!
El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres, a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre
o...? Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
Dream, 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 when I want
I era molt fàcil en els Everly Brothers l'any 1964 dir All I have to do is dream, l'únic que he de fer és somiar. Perquè si somies se suposa que dorms, i si dorms i somies se suposa que ho tens bo de fer, dormi. Però és que amb aquestes nit tan caloroses és molt difícil dormir. Everly Brothers, si sou encara en aquest món. Alguns posen el ventilador, altres aire condicionat, però no sabem fins en quin punt és bo això. Tant aire condicionat com que te pegui un ventilador de manera directa. Com ho hem de fer, idò? Li demanem, com sempre, a la nostra experta de la unitat de la son de Son Espases, doctora Mònica de la Penya. Bon dia, com està, doctora?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Benvinguda una vegada més. Primer de tot, per què dormim pitjor quan fa tanta calor? Perquè jo en hivern me tap i tot d'una miqueta dormidet. Però per què mos costa més dormir quan fa calor? Què li passa al nostre cos?
Bueno, normalmente, para iniciar y que podamos mantener ese sueño, es importante que nuestra temperatura corporal disminuya alrededor de un grado. Entonces, cuando la temperatura ambiental es demasiado alta, ese mecanismo a través del cual nosotros disipamos calor se dificulta y esto hace que nos cueste más conciliar el sueño y mantener un sueño profundo.
Clar, però li passa a tothom o hi ha gent més propensa a passar-ho malament per dormir en calor? O va per barris? Com funciona això? Li passa a tothom?
Bueno, el calor afecta a todo el mundo. Lo que pasa que no a todo el mundo por igual. Hay personas que son más susceptibles de notar esto y son sobre todo pues las personas mayores, los ancianos, los niños, las mujeres sobre todo durante la menopausia, personas con obesidad o con cierto tipo de enfermedades respiratorias o cardiovasculares. También estos pacientes que tienen insomnio y simplemente porque hay personas que son más sensibles a estos cambios de temperatura.
Bueno, y también es pues el tema de la melatonina, nosotros somos animales, ¿no? En teoría hauríem d'anar a su sol. No sé qué ha de cert amb allò de no dormir amb molt de llum, ¿no? Aquella lampareta, quan érem petits... Jo, quan era petit, ma mare me deixava una lampareta perquè jo tenia por. Però bé, parlem dels adults. No dormir en llums encesos, millor total obscuritat. Com funciona la llum?
Bueno, el verano... Sobre todo hay tres cosas que alteran mucho nuestro sueño, que es el tema del calor, por lo que hemos comentado, el cambio de hábitos que tenemos normalmente durante el verano, como puede ser pues salir más tarde, simplemente ya por el calor que hace, acostarnos más tarde, etcétera, irrumpen todo lo que es nuestros hábitos. Y también el tema de la luz. Nosotros somos animales que funcionamos con la luz y para dormirnos necesitamos que la melatonina aumente. ¿Y eso qué hay que lo inhibe? Pues la luz, sobre todo la luz blanca o la luz azul de las pantallas inhibe que se produzca esa melatonina y nuestro reloj biológico se altera. Como durante el verano hay más horas de luz natural, normalmente nuestro sueño empieza más tarde. ¿Qué pasa si además lo acompañamos del uso de pantallas, ya sea televisión, móvil, etcétera? Todo esto hace que el sueño se retrase. Y además de que se retrase por el tema de la luz, por eso lo que has comentado de dormir con la habitación a oscuras, etcétera, es muy importante. Es verdad que los pilotitos que nos ponían eran naranjas.
Cert,
o sea, algo
cert.
Ya...
A veure. Quin record, ara. Era de color taranja. Sí.
Era naranja y estaba en un sitio donde casi siempre te podías dar un golpe si te levantabas.
Cert, a veure. Quin record, ara. A veure.
Y luego, por la mañana, también el hecho de que la habitación entre mucha luz provoca que el sueño se acorte, porque esa luz que entra hace que también la melatonina disminuya y nos despertemos antes.
Bueno, vostè fa poc, en el Diari de Mallorca, li va dir a la seva companya Irene Aguado que és pitjor dormir malament que dormís aire condicionat. És a dir, ni tan sols un aire condicionat d'aquest que s'atura i s'apaga i se manté una temperatura de 26-27 graus, o vostè se referia en aquest titular a aquest aire condicionat que t'apaga directament, que això, és, òbviament, és dolent.
Bueno, yo a lo que me refería era que lo importante es mantener una temperatura de la habitación adecuada. Si esto lo podemos conseguir porque nuestra casa está muy bien acondicionada, muy bien aislada, tenemos muros gordos, cosas que pasaban en las casas de antes y nuestra habitación está a una temperatura adecuada, estupendo, no necesitamos nada. Pero si tenemos una casa que se calienta, que cuando entras tienes esa sensación de calor, esto lo importante para dormir bien es que consigamos mantener la habitación fresca. Entonces, una de las maneras de hacerla es tener el aire acondicionado. Entonces, es mejor tener el aire acondicionado que dormir mal por no tenerlo. La forma que hay que utilizarlo es una forma correcta, hay que utilizarlo de una forma correcta, porque no es perjudicial el aire en sí. El aire, ¿qué ocurre? Que reseca normalmente porque saca el agua. Entonces es importante tener, si nos reseca las mucosas, nos despertamos con la garganta seca, la boca seca, pues tener un humidificador en la habitación para evitar eso. Uh-huh. Es importante que los filtros estén limpios, que no tengamos polvo circulando por la habitación. Es importante que no nos dé directamente para conseguir, pues eso, porque hay veces que el aire muy cerca pues puede provocar contracturas, etcétera. Entonces, o sea, hay que utilizar las cosas que tenemos de una forma correcta para conseguir lo que queremos, que es que la habitación la tengamos a una temperatura alrededor de 23, 24. Hay gente que necesita menos. Por eso también es muy importante que tengamos en cuenta la individualización de todas las cosas que recibimos del exterior. O sea, lo mismo que yo digo, hay gente que le puede ir bien, gente que le puede ir mal, porque hablamos normalmente para una población general. Luego hay gente que te dirá, a mí es que me va fatal dormir con el aire. Perfecto, pues si duermes bien, consigues conciliar el sueño y no te despiertas, no necesitas ni aire acondicionado, ni que la habitación esté a unas temperaturas determinadas. Es importante conocerse y conocer qué podemos hacer para mejorar si no estamos durmiendo bien.
O sea, això va en línia de la medicina personalitzada que avui en dia estan parlant amb tots els professionals. No hi ha dues persones iguals. No és el mateix un home de 120 quilos que una senyora de 60. Per tant, mos hem de conèixer, això és ben cert. Una darrera pregunta. Què no hem de fer abans d'anar a dormir? Les pantalles, el llum blau, això nosaltres ho deim molt sovint. Però, per exemple, una dutxa va bé, millor no fer esport, millor no sopar massa tard, és a dir, tot això continua sent cert, no?
Sí, és molt important no fer coses que hagan que suba nuestra temperatura corporal interna ya muy cerca de la hora de irnos a dormir. Por ejemplo, pues cenas copiosas, picantes, porque ya simplemente hacer la digestión ya aumenta nuestra temperatura corporal. Entonces es importante comer 2, 3, 4 horas, depende, antes de acostarnos para ya haber terminado de hacer la digestión. Eso simplemente por el tema temperatura, más allá del tema que si tenemos el estómago lleno, al tumbarnos es más fácil que tengamos reflujo, etcétera. Es importante no consumir alcohol porque el alcohol produce vasodilatación y también hace que haya alteraciones en los cambios de temperatura. No beber bebidas con cafeína, sobre todo últimas horas de la tarde y por la noche. No hacer ejercicio físico intenso, también 2 o 3 horas antes de acostarnos, por lo mismo, porque ese cortisol, ese ejercicio aumenta nuestra temperatura. ¿Qué es lo que sí conviene hacer? Pues no sé si me lo vas a preguntar esto. Pero es muy importante, si tenemos mucho calor, darnos una ducha antes de acostarnos, una ducha templada, favorece que nuestra temperatura corporal disminuya y que consigamos iniciar el sueño con más facilidad. Es importante que la habitación esté entre 19 y 24 grados siempre que esto sea posible. es importante ventilar la vivienda, sobre todo primeras horas de la mañana y por la noche, cuando la temperatura es un poco más baja. Uh-huh. Es importante que nuestra ropa de cama sea ligera y transpirable, igual que la ropa que usemos. Y, sobre todo, mantener también horarios regulares de sueño también en verano.
Cert, perquè ara en l'estiu sí que mos desbaratam. I, clar, ara... A mi m'ha desbarata el partit de futbol. Jo que estic acostumat a anar-me a dormir prest. Aquest dia els partits d'Espanya i d'Argentina a mi m'estan desbaratant. I no, dilluns de matí hauré dormit poc per culpa del futbol. I endamunt, en l'estiu, i endamunt si fa calor. Així que ja heu sentit la doctora de la Penya. Temperatura adient, fora mòbils, una dutxeta teva i no fer activitats que augmentin la temperatura del nostre cos. Doctora Mònica de la Penya, cap de la unitat de la Son de Son Espases, com sempre, moltíssimes gràcies pels seus consells.
Moltes gràcies a vosaltres per dar importància al sueño.
Tan important que és dormir. Gràcies, doctora.
Un saludo. Adiós.
Bueno, nosaltres ara anem a les novetats que mos arriben des de cort.
El dia a Mallorca.
L'Ajuntament de Palma t'ofereix aquest espai.
Sempre a prop del ciutadà, l'Ajuntament de Palma informa de tot el que s'ofereix a la ciutat.
Ja s'ha encetat la nova edició de Cançons de la Mediterrània, que des de l'any 1984 posa música arribada de tots els racons del Mare Nostrum fins a ciutat, fins a la capital de Mallorca. Música Nostra va encetar diumenge passat aquesta nova edició. Dimarts va ser el concert de Bon Canta Suau, una proposta artística que germana poesia i música, però encara queden molt de concerts i per això tornem a saludar el director general de Música i Arts Escèniques de Cort, Rafael Brunet. Senyor Brunet, bon dia, com anem?
Bon dia, Jaume.
Bueno, avui continua aquest espectacle a les voltes Jato Gato, és un ensemble musical de percussions i veus, i estan establerts a Mallorca, són 15 integrants a les voltes, un espectacle digne de veure a nit a les voltes, no és així?
Sí, talment. Són 15 integrats que viuen a Mallorca, però que hi ha un elenc internacional, una multiculturalitat molt important, que li dona aquest tast, aquest sabor d'unió de diferents cultures. I és el més important que té, no només la qualitat artística, vocal i musical que tenen aquest grup, sinó ser un ensemble tan multiracial de diferents llocs, és el que li dona realment una diferència absoluta a totes les altres propostes que tenim a dins Mallorca i a dins d'aquestes cançons de la Mediterrània.
Avui, a nit, a les voltes, són 15 músics, aquests Jato Gato. Paga la pena, ho dirigeixo a José Llorac. El 100 demà, divendres, dia de 7, el Castell de Bellver, ja en vàrem empallar Francisco, el gran Francisco, acompanyat de la Banda Municipal de Música de Palma, que enguanya més, celebra 60 anys, és a dir, que un bon aniversari, no?
Sí, o sigui, la Banda Municipal de Palma, que és una de les nostres petites joies, que crec que falta més per descobrir, que molts de ciutadans encara no coneixen bé la qualitat musical que tenen aquesta banda, integrada per grans mestres, o sigui, són un nivellasso de músics que tenim en aquesta banda, i l'ajuntam amb una veu internacional i superconeguda com és la d'en Francisco, que clar que farà un repertori com a bon valencià, pues de músiques mediterrànies i músiques i cançons que tenen a veure en la seva terra i en la nostra.
Bueno, continuem amb la programació. Dissabte, dia de 8, també ses voltes. Maria Mazzotta, que és una intèrpret italiana que en el seu disc Onde ha guanyat el Premi Ciutat de Loano de Música Tradicional Italiana, que és el premi més important d'aquest àmbit dins Itàlia, és a dir, una estrella de la música tradicional italiana, dissabte a les voltes.
Italiana i europea. Maria Mazzotta és una de les veus amb més personalitat, sobretot en el que és música dels Balcans, música folklòrica, d'aquesta temàtica que tenim nosaltres de dins Cançons de la Mediterrani, és un dels referents mundials d'aquest tipus de músiques. I és una estrella, és com jo a vegades la comparo, o sigui, és com si tinguessin una Maria del Mahonet dels anys 80, doncs aquest referent que tenim nosaltres així, així és una Maria Mazzotta. És un concertasso, el que tindrem dia de 8, dissabte de 8, a ses voltes, en la Maria Mazzotta.
I no menys per cloure dia de nou diumenge l'espectacle Tomari, duet l'Arenà, especialitzat en música popular de les pitiuses, mesclen sintetitzadors, teclats, castanyoles, el tambor, el ball pagès. És com una cosa molt, molt atrevida, molt moderna, però que s'havia de fer l'Arenà. També és una cosa, aquesta fusió nova, que per ventures puristes diran això no és el que toca, però el que li va passar en Camarón en el seu moment. És a dir, que l'Arenà poden ser un abans i un després dins la música pitiusa. No ho troba?
Jo crec que fins i tot els que són molt, molt tiquismiquis no poden negar la feina tan meravellosa que ha fet aquest duo d'Eivissa, aquesta fusió tecnomoderna de la música tradicional que li dona una altra dimensió a lo que és les tonades eivissenques. O sigui, i la música tradicional de les pitiuses. És meravellós aquest turmerí que han fet. Venen a presentar-lo aquí, aquest disc que està arrasant perquè realment té una qualitat i una innovació increïble dins el que són la cultura i la tradició eivissenca i, per tant, també d'aquest Mare Nostrum que compartim. I crec que és algo que no se poden perdre, perquè serà superinteressant.
A més, com vostè mateix va dir a la presentació, Cançons de la Mediterrània, des de l'any 84, una versatilitat, elecció d'estils musicals molt diversos. Fixeu-vos tot el que hem recomanat, Maria Mazzotta, Jato Gato, en Francisco, també l'Arenà, fins diumenge, Cançons de la Mediterrània, una cita ineludible, tant en el Castell de Bellmo com a ses voltes. Així que hi ha per triar una vegada més, senyor Brunet, de la Direcció General de Música i Arts Escèniques. Gràcies per atendre-nos i gràcies per mantenir Cançons en marxa, perquè forma part de la identitat de Palma, senyor Brunet. Moltes gràcies.
Doncs pues moltes gràcies a vosaltres. Molt bon dia.
Nosaltres continuem amb més coses del Dia Mallorca.
I fins aquí tota l'actualitat de l'Ajuntament de Palma.
L'Ajuntament de Palma t'ha ofert aquest espai.
Radiografia mallorquina.
Avui a la nostra radiografia mallorquina mos feim ressò d'un problema que fa anys que arrossegam. La falta de professionals d'infermeria a Balears. Ja no és un problema conjuntural, ara ja és un problema estructural. Forma part de la nostra realitat. I, per desgràcia, el sistema sanitari no hauria de tenir aquests problemes. Els preus de l'habitatge, la temporalitat, la sobrecàrrega assistencial, millors oportunitats laborals d'altres bandes, estan provocant que molts professionals se'n vagin de Mallorca i és difícil retenir el talent que surt de les escoles d'infermeria d'aquí. En parlem amb Maria José Sastre, presidenta del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermeres de Balears. Maria José, bon dia, benvinguda, com estàs?
Hola, bon dia, moltes gràcies.
De fet, Balears i Mallorca, per afegir, té una de les pitjors ràtios d'infermeres per habitant d'Espanya. Això ja ho diu tot, no?
Sí, continuem igual que... Bueno, millorat una miqueta, però continuem amb un número d'infermeres molt per davall de lo que se recomana per donar unes cures de qualitat. Tenim ara mateix 6 infermeres per cada 1.000 habitants, amb molta diferència d'altres comunitats autònomes, com poden ser Navarra o País Basc, que estan per damunt de 8 infermeres, no? I molt en fora d'altres països d'Europa que tenen més infermeres per cada habitant. Això, pues, bueno, una mica està relacionat amb tots aquests problemes que contaves, no? Manca d'estabilitats, contractes temporals, una mica aquesta dificultat, a lo millor, de desenvolupament professional, tot reconeixement o oportunitats que puguin tenir les infermeres, i això crec que dificulta, no? Pues, garantir aquesta que puguem augmentar, no? Aquest número d'infermeres per habitant, no? I és veritat que Balears, que sempre ens havien caracteritzat per ser una comunitat on les infermeres volien venir a fer feina, pues ara ens està costant moltíssim. El preu de l'habitatge i el preu de la vida s'ha pues, pujat i pues, decideixen altres destins que són pues, bons, també, amb millors condicions de vida i que també ofereixen bones condicions de feina.
Clar. De fet, és que tu fa 15 dies d'idees en Ramon Gómez, a Mallorca Diario, que tu el que reclames és un pla estratègic per garantir l'estabilitat laboral i la sostenibilitat futura de la sanitat pública. Mm. Clar, per això passa per seure'ns-se en els responsables, no sé si polítics o fins i tot ja de tots els àmbits, perquè és que això ja passa a la política, sí. No ho sé.
Sí, és que és un problema que té a veure amb moltes coses, no? Lo comentàvem abans, no? I que necessitem que no només la Conselleria de Salut, sinó moltes altres conselleries també puguem, bueno, pues podem posar-nos d'acord, ens podem seure i podem parlar. Amb la consellera de Salut ens hem reunit moltíssimes vegades perquè que és imprescindible posar aquest pla estratègic, perquè tu comentaves en el principi, això no és una cosa conjuntural, no és un tema puntual, sinó que és algo ja estructural i se necessiten mesures que puguin garantir a mitjà i a llarg plaç que hi hagi una estabilitat laboral i que poden tenir un número d'infermeres adequat per donar resposta a les necessitats que tenen de població. Pensa que ens enfrontem a temes que són importants, no? Tenim un envelliment molt important de la població, tenim moltíssima cronicitat, tenim molt de persones, no, que necessiten cures, que tenen necessitat de cures complexes, i això necessita pues, professionals que puguin garantir aquestes cures. Però, a més, necessitem garantir que se pugui fer de les millors condicions possibles, no? Que les infermeres també tinguin les millors condicions laborals i ho puguin fer en seguretat.
Clar, perquè vosaltres, de vegades, la falta de personal vos obliga a prendre decisions per recursos. Això repercuteix en la qualitat, però és que també repercuteix en la vostra salut física i mental. O sigui, arriba un moment que fins i tot has arribat a dir que hi ha gent que se planteja abandonar la professió. Mm. Això ja és molt fort, no?
Sí, perquè això és una constant, vull dir, a vegades abans hi havia pues, períodes més puntuals, no? Els períodes d'estiu, períodes estacionals, que augmenta la pressió assistencial, però ara ja és quasi tot l'any, no? Que tenim aquesta sobrecàrrega, una pressió constant, i això que fa que hagis de prendre decisions constantment de quines cures has de prioritzar amb els recursos que tens disponible, no? I això, pues, afecta haver de prioritzar constantment què fas o què has de deixar de fer, no? Perquè tots s'entenen, no? Que no és el mateix si tens 8 pacients en el teu càrrec que si tens 12. Està clar que els temps que li dediques i les cures no seran les mateixes, no? Llavors, haver de prioritzar constantment afecta la salut mental de les professionals també, no? I empitjora pues, aquesta sobrecàrrega que tenen contínuament, no? Aquesta sensació de que no pots cuidar com se mereixen persones, no? I que té aquest impacte, no? I aquest desgast i aquest estrès en els professionals sanitaris.
A més, també una cosa que em va cridar l'atenció, que li vas comptar al Ramon, és que s'ha comprovat científicament que a menys infermeres per pacient, més reingressos hospitalaris. Això són números.
Això ja està comprovat. Estudis, ja. És que hi ha molts d'estudis. El més recent, s'ha fet una revisió sistemàtica, el més recent, on diu que això, que ja teniu els nivells adequats d'infermeres, hi ha millors resultats clínics, menys mortalitat, menys complicacions i menys efectes adversos. L'evidència és molt clara. Quan hi ha més infermeres per pacient, augmenten les complicacions, augmenten les infeccions, augmenta la mortalitat i augmenten els reingressos hospitalaris. Mira, donaré una dada, i és que per cada 60 minuts més de temps d'una infermera dedicada a la cura d'una persona augmenta en un 3%, perdona, disminueix en un 3% aquesta morbilitat i aquesta mortalitat. O sigui, només una hora de dedicació a infermera.
Clar.
I també augmenta la mortalitat és que una infermera tingui pacients addicionals. Per cada pacient addicional hi ha un augment d'un 7% d'aquesta possibilitat de reingrés d'una persona, no? O sigui, són dades molt importants. Estem parlant de salut, estem parlant de persones i estem parlant de que és necessari invertir en infermeres perquè és invertir en salut. Les dades són, bueno, importantíssimes en aquest sentit.
I també una frase que a mi ha titulat que m'ha cridat molt l'atenció que quan dic, mira, aquest article en Ramon Gómez el vull traslladar a la ràdio, aquest article de Mallorca Diari de fa 15 dies. El CSAC està formant infermeres i tu dius, el problema no és formar infermeres, sinó evitar que se'n vagin. És que no, si no ho fan ratxes d'insaigo, Maria José, és una gran veritat.
Sí, comentaves abans aquest estudi que ha publicat el Ministeri, i a més que hi ha quasi un 40% d'infermeres que se plantegen deixar la professió, i a més diuen que a Balears és una de les tres comunitats on aquesta xifra és més alta. Hi ha moltes infermeres que pensen en deixar la professió i això ens hauria d'alertar i haurien de posar totes les eines per tenir cura de les infermeres, de les professionals que tenim aquí fent feina, però sí que és veritat que el que hem de fer és retenir el talent. Està molt bé formar més infermeres, però si aquestes infermeres marxen, no marxen, estem fent una inversió per un altre entorn sanitari, no? Hauríem d'invertir a formar infermeres perquè puguin quedar aquí, no? Retenir aquest talent. Nosaltres, que estem revisant les dades, en el que duim d'aquest semestre d'any, han partit 154 infermeres de Balears.
Uau, 154 en mig any?
A mig any, 154 infermeres han marxat a fer feina a altres comunitats autònomes. O sigui, jo crec que són dades que hem de tenir en compte i hem de treballar per evitar que marxin, han de millorar condicions laborals. Una de les coses que més valoren les infermeres i que vàrem comentar dins aquest estudi és l'estabilitat, és a dir, contractes de llarga durada que no hagin de canviar de servei últimament, perquè tenim un sistema que pues, cada vegada un contracte moltes vegades canvien de servei, i això també genera més estrès, i contractes que siguin això, estables i en bones condicions. No? O sigui, garantint això doncs, és una manera de retenir el talent i que no marxin.
154 infermeres en mig any, a mi que m'agraden les divisions. Això vol dir, m'ha sortit 25,6 dies, o pràcticament una infermera se n'ha anat cada mes durant... No, 25 infermeres
no,
cada
no,
mes.
No.
25 cada
això,
mes.
Sí.
25 infermeres 25 cada mes. És a dir, una cada dia, pràcticament, arredonint. Problema... Sí. Amb aquesta xifra també m'aquest. Pràcticament una infermera se'n va cada dia de Mallorca. Així que cuidant el nostre personal sanitari, que és una verdadera joia que tenim, juntament amb el nostre personal docent, que són els pilars, juntament amb la justícia i l'estat del benestar. Maria José Sastre, des del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers, tant de bo que el pla estratègic d'estabilitat laboral i sostenibilitat arribi, perquè, si no, malament, anant malament. Maria José, moltíssimes gràcies. Sí. Una ferrada molt gran.
Moltes gràcies.
I gràcies per la feina que feis, perquè vosaltres mos cuidau. Gràcies, Maria José.
Gràcies a vosaltres per donar visibilitat en aquest problema.
No faltava d'altre. Ara, d'aquí un minut, anam a Fora Vila, que també té coses que contar i moltes de problemes.
El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera. I Vetres Ràdio és cultura.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boiats. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala baba,
sí.
Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura, quan aquesta, girant-se,
va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de Misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio. El dia Mallorca i Betres Ràdio.
Qui passarà passeginyes? Qui llaurarà sementers? Qui sembrarà totes gra, gra, gra? Ningú no ho farà mai més. Qui cuirà cames roges? Qui esmotxarà semalers? Qui espolsarà ses garrobes? Ningú no ho farà mai més. Qui tingui ulls que els abat?
Les fites notes de Sant Joan, els Crídens d'Esplà, Ànimos per Rec, ja xerrava Carla Simón a la seva pel·lícula El Carràs sobre la problemàtica del relleu generacional d'un món que no contempla que joves dediquin la seva vida en el sector primari. I la història del protagonista del Carràs és el mirall de l'experiència de molts joves agricultors, com és el cas de la Margalida Seguís. Passant mes de juny, joves cooperativistes de tot l'estat varen reclamar al Ministeri d'Agricultura una proposta per garantir relleu generacional. I la Margalida Seguí va ser la representant de Balears en aquesta trobada. Margalida, bon dia, com estàs? Benvinguda.
Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
Ja és el darrer, que joves vos preocupeu per relleu generacional, és que ho veus, ho tocau amb les mans, i com diu en Julià Picornell, en aquesta cançó, qui passarà passeginyes, qui llaurarà sementer. Quin balanç fas d'aquesta trobada en el Ministeri? Bones paraules o vos varen escoltar de bon deveres? Què trobes, Margalida?
Bueno, la veritat que les dues coses, no? És veritat que la nostra primera trobada en el Ministeri va ser en el novembre i pues aquí, com tu dius, no? Pues bones paraules, van dir, bueno, ara veurem les accions, no? I la veritat que aquestes accions s'han convertit en una reunió en tècnic i després una renúncia ja més institucional, com la que van tenir ara en el juny, i amb fets i sí, t'escolten i amb accions i amb bones paraules, que molt contents d'aquest any de feina i amb projecció cap a l'any que ve a seguir, no? Fent feina i demanant, i menys si veiem també més fets.
A mi m'admira, perquè fa 120 anys el meu per dins vàrem partir d'Esplà i vàrem venir a Palma perquè el camp era molt feixuc, i a mi m'admira que una persona jove com tu, que ets sòcia d'una explotació agrícola i ramadera familiar d'Inca, te vulgui... Tu mai t'has plantejat de dedicar-te a altra cosa? Ho dic perquè m'admira. Margalida, conta'm.
Bueno, la veritat és que en el final jo i mi germana deim com ho hem amat de cuna.
Ja.
Saps? I en el final, pues, tu el que vols és... Nosaltres sempre el nostre desig és conservar les nostres tradicions i tradicions sempre ho veiem com a algo de... Fem algo més institucional o tal, de fer empanades per Pasqua, però no, nosaltres també tradicions ho deim en el cultiu de les finques del meu predí, en el cultiu de les finques del meu repredí, en els garrovers que hi ha la finca que fa 170 anys que du la meva família, saps? En això, no? A conservar el territori i a conservar aquesta tradició de cultiu, és vera que mos hem modernitzat i mos hem de modernitzar, no? Però no és que nosaltres neguem la modernització, sinó és que volem conservar també el territori i el nostre territori, que els nostres predins i repredins i pares les ha costat tant, no? I clar, és que quan nosaltres ho veiem des d'aquesta visió, pues claro, deim, jolín, si és que si no ho fem, qui cuidarà la nostra... Com ho farem, saps? Com mantenirem aquest patrimoni, aquesta cultura, aquest, lo que tenim d'ells, no? I claro, és com l'única visió que ho veiem, no?
Clar. Sant Jové, és que vols,
Sant Jové.
Sant Jové.
Sí.
És que així, sí, així sí. Mos ubicam, Sant Jové, a Inca. Clar, tu, per exemple, tens un avantatge que no tenia, per exemple, el teu predí, si encara ho fes feina, que és que tu, a Sant Jove, per exemple, la digitalització la tens més per mà, perquè tu ara un pagès major li vas amb segon que i te dirà, mira, a mi ja no m'apaga la pena aprendre segon que.
Ja.
I la tecnologia avui en dia hi ha tractors amb aire condicionat, vull dir que no és el mateix que el carretó de batre. S'ha avançat en unes coses, però el sol cada vegada fa més calor. És a dir que...
Mira, s'ha avançat no en coses i s'ha empitjorat amb altres, perquè lo de la burocràcia, jo sé que potser ja ho heu sentit molt, però lo de la burocràcia en el sector agrícola és un abús, saps? Sí. I en tots els sectors... ja mos abruma de manera d'autoconsum, no? Una casa pròpia ja mos atabala. Imagina't una empresa que estem obligats, per poder existir com a empresa agrària, estem obligats a estar dins un sistema de subvencions, de gestió, de tal, que el control va que sigui total, el control de l'administració damunt nosaltres sigui total, saps? I clar, se fa des del sector més vell d'Espanya, d'Europa, saps? En el sector agrari a Espanya, la mitja són 66 anys, m'entens? I és el sector que hi ha més burocràcia, més controlat, més tal, i és una incongruència
és
total.
Si vol volguessin engegar, com si volguessin llevar les ganes, me va dir un pagès una vegada, com que diuen, anem a carregar l'os de paperassa, sí. I així els hi follinan les ganes, me va dir un pagès.
Claro, i en el final, pues, si no tiram de noves generacions com nosaltres, o de gent que vulgui canviar-se en el món rural, tal, és a dir, el món rural està connectat, està condenat i jo no vull que aquesta realitat sigui no vull que això sigui així. Jo el que vull és que Espanya, nosaltres, Balears, pues, siguem productors, siguem no, ja autosuficients, ja com que aquest predisme me l'he llevat d'escap, però, jolins, tenir un mercat, tenir un producte, tenir... seguir la nostra tradició de producte i de conservació dels territoris. És que és el mínim que necessita la societat, és el mínim que necessitem nosaltres. És que ja el que demanem és el mínim, ja. És que antes era, bueno, que puguem fer feina. És que ara ja dius, bueno, ja, és que ja no puc demanar menys de lo que demano, saps? I claro, si no anem contínuament a les autoritats i tal... i no les hi recordam, ells s'olviden, ells se'n recorden des d'arreu qui va, m'entens?
I després Europa, que hi ha un senyor dins d'un despatx que te diu a tu que amb què has d'esquitxar i en què no pots esquitxar, i després mos ve de Sud-àfrica i del Senegal una síndri que està esquitxada bé de saber amb què, i tu estàs obligada a complir... És una incongruència. És que això és un doerro. És que...
Claro.
Fins i tot a nivell europeu, perquè a Europa, sí. Tota Europa hi ha pagesos. És que és com posen pals a les nostres rodes. Això jo m'imagino que vosaltres també voteu indignant, no?
Vamos, va sortir la taula. A la taula en el ministeri és un tema que, evidentment, tant el conservador de cooperatives com és un tema que ja se trata, no només se trata en els joves, però, clar, en el final també, nosaltres, encara que siguin joves, ja som professionals i ja duim una trajectòria en les nostres empreses, i va sortir a la taula el ministeri aquesta incongruència, perquè encara que no ho puguin arreglar, perquè, clar, la seva... això en el final és una decisió política a nivell internacional i té unes altres estratègies, però bueno, nosaltres, la nostra part que mos afecta, no deixarem de dir-lo, perquè és una incongruència i no estàs posant valor a lo que has de tenir valor. Nosaltres el que demanem és que el ministeri posi valor a l'agricultura espanyola en tota la seva en tota la seva variant de totes les nostres comunitats autònomes, saps? I que després hi hagi aquest tractat, vamos, és una incongruència i evidentment se va dir, saps?
Per això sempre en aquest programa El Dia Mallorca sempre estan pendents de medi ambient, estan pendent d'educació, d'investigació, dels fora vila, dels pescadors, dels petits comerciants i òbviament, del nostre camp. Recordeu que si podeu comprar coses, productes d'aquí. Per exemple, la Margalida a Sant Joer fan un formatge d'uva roja i un formatge de cabra, que és una verdadera meravella. I per què no tastar-ho abans de comprar una cosa de fora? L'economia circular és que tot bé no sortim de Mallorca. Ho deim cada dia. Ho deim. Margalida, seguir. Moltíssimes gràcies per continuar la feina d'esteu repredins, perquè això és el que dona sentit a la història de Mallorca, la nostra terra, que nostra i les nostres arrels. Margalida, una ferrada i moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.
No em faltava d'altre. Bueno, on anem? En les fites notes. Vos deixem les notícies i en els esports.
Qui sembrarà tot és gra, gra, gra. Ningú no ho farà mai més.
IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
Bon dia. Continuen les reaccions a la decisió de la justícia europea d'avalar la llei d'amnistia. El govern espanyol considera que la norma ha estat un èxit rotund en termes de convivència. Ara cal, diuen...